El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
Obrim per primer cop aquesta temporada el reservat del Cafè de la Ràdio per rebre l'expresidenta del Parlament de Catalunya, la sabadellenca Carme Forcadell, que va rebre fa poc més de 2 mesos els indults que li han permès sortir de la presó. Fem a les portes de la primera reunió de la taula de diàleg que s'ha de produir passada la diada i amb la incertesa sobre el vicepresident del govern espanyol, Pedro Sánchez, hi assistirà o no finalment. Carme Forcadell, expresidenta del Parlament de Catalunya, molt bon dia, moltes gràcies per ser a Ràdio Sabadell i al Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia i gràcies per convidar-me i també felicitar-vos per aquests 20 anys de que veu. Recordo jo quan es va, quan es va crear Ràdio Sabadell, no? Mira, ja han passat 20 anys.
I en aquests 20 anys ja ha passat amb diferents barrets, també, sí, per Ràdio Sabadell. Hem parlat com a presidenta de l'ANC, també com a regidora, no?
Sí, sí. Evidentment, han passat moltes coses en aquests 20 anys.
Parlàvem al principi d'aquesta taula de diàleg que s'ha de reunir les pròximes setmanes. Quines expectatives hi té posades en aquesta taula de diàleg?
Bueno, jo crec que és una taula, com hem dit, de negociació. És a dir, l'important és que hi ha un reconeixement del conflicte polític. És a dir, si hi ha una taula de negociació és perquè hi ha i s'ha reconegut un conflicte polític. I una taula de negociació és per resoldre aquest conflicte. Jo el que sempre dic és que tinc molta curiositat per saber quina és la proposta del govern espanyol. És a dir, nosaltres sabem quina és la proposta, no?, de la part catalana o nostra. Sabem que és l'amnistia i el dret d'autodeterminació i el referèndum, però no sabem quina és la proposta que oferiran al govern espanyol. I tinc, la veritat és que tinc certa curiositat per saber què és el que ens oferiran.
I el que oferiran o no oferiran des d'aquesta taula de diàleg des del govern espanyol es veurà directament si no hi va Pedro Sánchez?
Jo crec que estaria bé que fos Pedro Sánchez, però a mi jo crec que el més important és el que ofereixen. És a dir, més que qui hi hagi per mi, més que el qui és el què, no? També és important el qui, però clar, si va al president del govern espanyol i no ofereixen res, doncs francament estarà molt bé que hi vagi, però no haurà servit de res. És a dir, jo crec que l'important és la negociació en si, no? I després s'ha de decidir encara qui va, qui no va, jo crec que se n'ha de parlar, no? Però jo dic, per mi el més important és el què, no? És a dir, què oferiran, què passarà, quina és la proposta, que no pas el qui.
Pere Aragonès sí que ha demanat que hi assisteixi a Pedro Sánchez. El camí, però, ha de ser aquest diàleg, és a dir, el camí és el diàleg entre Catalunya i entre el govern català i l'estat espanyol. Ha de ser aquest el punt de partida per resoldre la situació?
Bueno, jo crec que tots els conflictes s'han resolt amb negociació. És a dir, jo no conec cap conflicte polític que s'hagi resolt sense negociació. És a dir, nosaltres entenem que això és una taula de negociació, que s'ha reconegut un conflicte i que amb aquesta taula de negociació s'ha de negociar. És a dir, quan hi ha un conflicte entre dues parts, es reuneixen, parlen i el solucionen. Aquesta és la proposta que hi ha. A més, jo sempre dic que la bandera del diàleg l'ha de tenir l'independentisme. És a dir, no ens podem deixar perdre aquesta bandera del diàleg. És a dir, no podem que deixar-nos dir que nosaltres ens hem aixecat d'aquesta taula de negociació. És a dir, que nosaltres hem deixat perdre cap oportunitat. És a dir, ha de ser nostra. Jo sempre ho he dit, això. Per tant, nosaltres tenim molta força, tenim la força de les urnes, tenim la força de la majoria. Hi ha una majoria social que està a favor de l'amnistia i del referèndum. Aquesta força és importantíssima. Nosaltres presentem aquesta força, a veure quina... Que proposen, que diuen, que contraposen a la nostra proposta.
Uh-huh. De totes maneres, hi ha sectors de l'independentista que no creuen, de l'independentisme que no creuen en aquesta taula de diàleg. Entén aquesta posició de dir no hi hem d'anar a fer res?
I tant, jo l'entenc perfectament. És a dir, entenc perfectament perquè tota la nostra història ens diu que realment les ofertes que ha fet el govern espanyol doncs, han sigut o de vegades han sigut nules o de vegades han ofert alguna cosa i després ha acabat passant res i no els han complet. Per tant, jo entenc perfectament aquest escepticisme, l'entenc perfectament. Però també al mateix temps dic que hem d'aprofitar totes aquestes oportunitats, perquè això a nivell internacional ens va molt bé, és a dir, perquè som nosaltres els que diem, nosaltres volem negociar, hi ha hagut un reconeixement del conflicte per part del govern espanyol, que jo crec que això és el més important, que finalment s'hagi reconegut aquest conflicte. Nosaltres, la part catalana, estem disposats d'independentisme, estem disposats a arribar a acords, a negociar, a veure el que ens ofereixen. I això a nivell internacional a nosaltres crec que ens dona molta força. I crec que això és el que ha d'entendre l'independentisme, que això a nivell internacional, a nivell de la Unió Europea, això ens posiciona a nosaltres molt bé.
Clar, fa uns dies passava per Catalunya Ràdio, parlava de que s'havia de deixar de banda l'unilateralitat. Unes declaracions seves que van generar certa revolada en el món de Twitter. Segueix mantenint-ho, que en aquests moments...
No, jo no vaig dir que s'havia de deixar de banda la unilateralitat. Jo el que vaig dir i dic ara és que si a mi em demostren que les condicions d'avui, dia 7 de setembre del 2021, són diferents de les d'octubre del 2017, doncs parlem-ne, però jo no les veig diferents, és a dir, senzillament. No les veig diferents. És a dir, jo veig que el que va passar a l'octubre del 2017 es repetiria exactament ara, perquè per mi les condicions són exactament les mateixes. En alguns casos pitjor encara, perquè ara jo crec que l'extrema dreta, l'Estat, s'ha rearmat. És a dir, per tant, està més radicalitzat ara que abans. Llavors jo veig dir això. Si a mi em demostren que les condicions són diferents, parlem-ne, però és que jo veig que les condicions són exactament les mateixes. Per tant, tornaria a passar exactament el mateix.
Per tant, caldria no haver optat per la unilateralitat el 2017?
No, jo no dic això. És a dir, el que es va fer el 2017 són decisions que es va prendre, i si es van prendre és perquè es va pensar que en aquell moment eren les millors i eren les més adients. És a dir, jo no em posaré mai amb la decisió que va prendre el govern, que és a més qui tenia tota la informació, i estic segura que va prendre la millor decisió que va considerar en aquell moment. No? Senzillament dic això, que per mi les condicions no han canviat, i que si fem el mateix que el 2017 tornarà a passar el mateix que el 2017. I si em demostren el contrari, parlem-ne.
I vista en perspectiva, vostè faria coses diferents?
És que jo crec que hem de parlar amb una part del govern i una part del Parlament. És a dir, jo al Parlament no podia fer res més que el que vaig fer. És a dir, no podia fer res més que el que vaig fer, que és defensar la sobirania del Parlament, defensar la llibertat d'expressió i impedir que la censura entrés a la mesa del Parlament. És a dir, jo crec que la sobirania del Parlament és això. És a dir, defensar que tots els diputats i diputades puguin parlar de tot i puguin votar sobre tot. Per mi l'únic límit per a la sobirania d'un Parlament i per a la llibertat d'expressió és el respecte als drets humans. I per tant jo crec que sempre s'ha de defensar la sobirania dels parlaments i sempre s'ha de defensar la llibertat d'expressió, perquè sense la llibertat d'expressió no existeix la democràcia. Per tant, jo el que vaig fer és complir el reglament del Parlament i defensar la llibertat d'expressió, per mi és un dret fonamental, i el dret d'iniciativa dels diputats i diputades, que al cap i a la fi representen el poble de Catalunya, els ciutadans i ciutadanes d'aquest país. És a dir, els diputats són el poble de Catalunya, representen el poble absolutament tots, i el que vaig fer va ser defensar la sobirania de tots, perquè absolutament tots van parlar. Absolutament tots van parlar, van dir tot. Sempre per més que absolutament tots parlin, sempre i quan es respectin els drets humans. I, per tant, jo no podia fer res diferent si volia defensar els drets humans i complint el reglament del Parlament en tot moment.
Tornant una mica a aquesta taula de negociació, els indults han estat necessaris perquè aquesta taula es pugui asseure de la manera que s'asseurà previsiblement després de la Diada?
No sé si han estat necessaris o no. Nosaltres tenim clar que els indults a nivell personal són molt gratificants, perquè les persones que hem rebut hem pogut sortir de la presó, podem estar amb les nostres famílies, podem portar una vida més o menys normal, encara no normal, perquè nosaltres no tenim els mateixos drets que els altres ciutadans i ciutadanes, però realment sí que demostraria un veritable desig de resoldre el conflicte és l'amnistia. Per això nosaltres el que demanem és l'amnistia, perquè l'amnistia afectaria a totes les persones represaliades, que són moltes. Perquè és veritat que hi ha uns indults, que les persones que estàvem a la presó hem sortit, però hi ha moltes persones que encara no estan en aquesta situació, que no han pogut tornar a casa. Hi ha les persones exiliades, hi ha persones exiliades que no poden tornar a casa, hi ha persones represaliades que estan pendent de judici. Per tant, per mi, el que realment sí que demostraria una bona voluntat negociadora seria una amnistia, perquè afectaria totes les persones represaliades.
Quan va rebre la notícia de l'indult? És a dir, se'n parlava molt, feia dies que es veia venir que podia arribar, però quan ho va veure ja certificat, quan va saber que realment doncs, arribaria aquests indults, què és el primer que va pensar?
Jo, la veritat és que fins l'últim dia no em vaig fer la bossa, saps? Perquè com que se n'havia parlat tant, és a dir, és que pensa que s'havia parlat tant dels indults, s'havia parlat fins i tot encara més de la reforma del Codi Penal, de reformar el delicte de sedició. Ja feia més d'un any que se'n parlava, ja a les últimes eleccions del Congrés ja ho vam, vull dir, se'n va parlar. Les últimes eleccions ja se'n va parlar durant la campanya electoral, no? De que hi hauria la reforma del delicte de sedició, que sortiríem... En fi, que era bastant incrèdula i, per tant, jo fins l'últim moment, fins l'últim dia, no em vaig fer la bossa perquè no m'ho acabava de creure. Evidentment, el dia abans sí que m'ho vaig començar a creure, no? És a dir, quan ens van trucar ja els advocats i ens ho van dir. Però vaig esperar-me fins a última hora perquè intentava fer-me com una barrera, és a dir, no et facis moltes il·lusions, que després sigui que no, perquè llavors és molt més dur, no?
I a partir d'aquí, què? Com és la sortida? Com és el retorn a la vida prèvia a la presó?
Pues molt menys dur que l'entrada a la presó, per descomptat, no? Tot necessita un període d'adaptació. Però, evidentment, pues, molt bé. T'has d'adaptar perquè, clar, després de 39 mesos, en el meu cas, en d'altres companys encara més, de no poder decidir absolutament res, és a dir, ni el que menges, ni quan et lleves, ni quan te'n vas a dormir, ni quan pots prendre't un cafè, de no decidir res, et trobes que tornes a haver-ho de decidir tot, no? I clar, i t'has d'anar adaptant a poc, però és una adaptació preciosa, no? A més, amb la família i les persones que estimes, doncs molt bé.
I a partir d'aquí, quins plans de futur? Perquè ho deia abans, deia, no tenim els mateixos drets que la resta de ciutadans, entenc que parlava de la inhabilitació, que segueix vigent,
sí,
no?
Sí.
Per tant, diguéssim, el retorn a la política
activa...
Perquè
nosaltres tenim antecedents penals. És a dir, nosaltres... Som persones que tenim uns antecedents penals i a més, estem inhabilitats. Per tant, no tenim els mateixos drets que les persones que no han estat a la presó. Ho deia en aquest sentit, no?
I en aquest sentit, el retorn a la política se'l planteja, no se'l planteja? És una carpeta que vol tancar?
No, me'l plantejo. És a dir, si jo tinc, com em sembla, 8 anys d'inhabilitació, no, 8 anys, sí, a 7 anys i mig ara, vaja, d'inhabilitació, és a dir, si no sé el que faré pràcticament el mes que ve, com vols que sàpiga el que faré d'aquí 7 anys? No, de moment no me'l plantejo. El que em plantejo ara, en tot cas, sí que és treballar pel tema del feminisme, pels drets socials i viure.
Deixi'm que obri carpeta Sabadell i després li vull preguntar pel feminisme, perquè és un dels temes que sobretot en l'àmbit penitenciari també, que està treballant. Com va viure la primera rebuda? La primera rebuda que li fa Sabadell, just quan arriba a la ciutat, aquesta rebuda ciutadana a Sant Roc, ha sentit el suport de la ciutat de Sabadell sempre?
Sempre, sí. La veritat és que sí. Sí. Jo ho dic, eh? És a dir, sempre ho dic, que... Nosaltres hem tingut moltíssima sort, perquè les persones que estan a la presó estan molt soles. La solitud és un de les coses més greus que hi ha a la presó. Hi ha moltes persones que no les va veure ni la família, i estan molt soles. I, en canvi, nosaltres hem tingut la immensa sort que sempre hem sentit el suport de la gent. I, evidentment, de la ciutat. Hi ha moltíssima gent de Sabadell que m'ha escrit cartes, per exemple, o molta gent de Sabadell que m'ha vingut a veure. És a dir, jo sempre he sentit el suport de la gent de Sabadell. I a més, cada dia es trobaven a les 12 del migdia a la plaça Sant Roc. Es troben, perquè em van dir que es continuen trobant encara, perquè fins que ells demanem l'amnistia. Per tant, jo crec que, evidentment, immensament agraïda a la ciutat de Sabadell i a aquestes persones en particular, que sé que cada dia estan allà a la plaça Sant Roc demanant, primer per demanar l'alliberament dels presos i ara per demanar l'amnistia.
La rebuda ciutadana va ser una cosa, la institucional, com la va viure? No va assistir ningú del PSC, tampoc de Ciutadans. Com ho va viure?
Ho vaig viure bé, és a dir, a mi m'hauria agradat, evidentment, que haguessin assistit, no? Perquè una cosa és jo crec que una cosa és el que tu penses políticament i l'altra cosa és com representants de la ciutat, no? Llavors, és veritat que segurament hi ha una part de la ciutat que no ha estat d'acord amb aquesta rebuda, segurament, els votants de Ciutadans o del PP, perquè jo crec que molts dels votants dels socialistes sí que han estat d'acord. A mi m'ha vingut a... Vull dir, jo m'ha escrit cartes, gent que era votant del Partit Socialista. Però jo crec que també són representants, no només són representants dels seus votants, també són representants de la ciutat de Sabadell. És a dir, jo crec que, evidentment, i tant aquests regidors com l'alcaldessa també representen els votants d'Esquerra o de Junts o de la CUP o de Podemos, que sí que estaven d'acord amb aquesta rebuda institucional, no? Jo crec que els regidors són regidors no només dels seus votants, són regidors de tota la ciutat, no? Per tant, sí, m'hauria agradat que haguessin tingut en compte aquesta, que és la meva opinió, i haguessin vingut. No va ser així, estic igual contenta, perquè sé que la gent que ho va fer de cor, en tenia moltes ganes, i jo, vull dir, em vaig sentir orgullosa de que ho haguessin fet.
Clar, el portaveu del govern, Pol Gibert, va dir que vostè dividia la societat i que mantenia tots els delictes que havia comès.
Jo no he comès cap delicte. Que em digui ell quin delicte he comès. És a dir, jo el que he fet és... El delicte meu és una desobediència. És una desobediència. Una desobediència al Tribunal Constitucional. Una desobediència a un tribunal que volia censurar la llibertat d'expressió al Parlament. Jo no sento que he comès cap delicte perquè sempre he respectat els drets de tots els ciutadans i ciutadanes com a presidenta del Parlament. Jo no divideixo la societat. Jo vull una societat millor per tothom. Pensi com pensi, parli la llengua que parli, vingui d'on vingui i sigui la seva identitat sexual la que sigui. Lluito per una societat millor. Lluito contra la discriminació de les dones. Jo crec que el que divideix la societat és la pobresa. Això sí que divideix la societat. Això sí que divideix la societat. La falta de recursos de molta gent que no tenir les mateixes oportunitats divideix la societat. Això sí que divideix la societat. No tenir accés, per exemple, a la formació digital o al món digital, això també divideix la societat. No tenir accés a la universitat, això també divideix la societat. És a dir, jo crec que per mi el que divideix la societat és la pobresa. I és, moltíssimes vegades, el desconeixement, és el masclisme. Això sí que fa mal a la societat i la divideix. Però defensar la sobirania al Parlament no crec que divideixi la societat. I lluitar per un país millor per a tots els que hi visquin, no crec que... No em sento en absolut que divideixo la societat. Mai ho he sentit, perquè jo sempre he respectat els drets com a presidenta del Parlament de tots els diputats, siguin des dels Ciutadans o el PP fins a la CUP, absolutament de tots.
L'idea...
I també els seus, també els del Pol Gibert, perquè també ell va ser diputat del Parlament de Catalunya quan jo era presidenta. I també vaig respectar els seus drets.
Ciutadans deia que fer-li una recepció a vostè seria com fer-li una recepció a l'exalcalde Bustos.
En fi, segurament no coneixen, no saben el que diuen. És a dir, jo crec que, jo hi torno a dir que jo he fet una desobediència al Tribunal Constitucional. I això és el que diu la sentència. És a dir, clar, és que tant que parlen s'haurien de llegir la sentència. Haurien de veure el que diu, que realment és el que diu. En cap moment diu que vaig conculcar cap dret de cap diputat. En cap moment diu que no vaig complir el reglament del Parlament. Només diu que vaig desobeir el Tribunal Constitucional. Per tant, i el cas de l'alcalde Bustos és un cas de corrupció. És a dir, per tant, jo crec que no es pot ni comparar, no? Jo crec que els hauria de fer vergonya comparar-ho perquè demostren un desconeixement de la realitat o un desconeixement de la història.
Anem a la part aquella que li deia al principi, que m'havia citat, que volia treballar pel feminisme i els drets socials. És una de les qüestions que li hem sentit dir molt des que ha sortit de la presó. Què és el que ha vist a la presó que li fa pensar que cal treballar diferent en aquest aspecte?
Bé, jo el primer que he vist a la presó és que a Catalunya, i jo crec que també a Espanya, les presons estan pensades i construïdes per a homes. És a dir, a Catalunya no hi ha cap presó de dones. Només n'hi ha una, que és la de Badras, però és una presó de preventives. És a dir, que quan una dona catalana o una dona que viu a Catalunya, és igual, és jutjada i condemnada, va a parar a una presó d'homes, pensada i construïda per a homes, i hi ha un mòdul de dones. Per tant, s'han d'adaptar amb aquestes presons d'homes. És una presó. De fet, clar, la presó reflecteix la societat. La societat és estructuralment masclista, per tant, la presó també és estructuralment masclista. Què vol dir? Pensada, construïda, no?, per a homes. Llavors, això és el que passa. Però, en canvi, només entre un 6 i un 7% de la població reclusa són dones. És a dir, en general, les dones no anem o no cometem tants delictes com els homes. Per què? Perquè són més empàtiques, menys agressives, més partidaris del consens, més dialogants, més negociadores. Aquesta és la realitat. És a dir, malgrat que som la majoria de la població, només una minoria de dones van a la presó. I en lloc de premiar-les i dir, escolta, doncs el que hauríem de fer és, fixeu-vos que poques dones hi ha, com actuen les dones, imitem-les perquè hi haurà menys delictes, doncs resulta que no, que estem castigades en presons d'homes. És a dir, jo crec que això em va fer veure que realment s'ha de treballar també per una societat feminista, perquè, clar, això et fa veure que si hi haguessin més dones al davant d'empreses, dones que prenguessin decisions econòmiques importants, decisions polítiques importants, segurament el món seria millor. Segurament hi hauria, jo penso que hi hauria menys delictes, perquè, per això que et dic, és a dir, perquè la prova és que només un 6% de les dones estan a la presó. Hi hauria menys agressivitat, hi hauria segurament més empatia amb el món dels negocis, en el món econòmic, en el món polític. I per tant, jo, això em va fer veure que cal treballar pel feminisme, no? Perquè els valors del feminisme impregnessin la societat.
Què implica el fet de que la presó sigui per homes en la rutina de les dones? Li dic perquè segurament vostè ho té molt clar perquè ho ha viscut, no? Però deia, el fet de que sigui una presó per homes fa que entenc que les dones hi hagi alguna qüestió...
Pues, no, per exemple, el tema del treball, no? Els treballs a la presó estan majoritàriament pensats pels homes. Els esports estan majoritàriament pensats pels homes, és a dir, els espais estan majoritàriament pensats pels homes, no? Per exemple, coses d'aquestes, és a dir, hi ha camps de futbol, camps de bàsquet, I els treballs també són treballs majoritàriament pensats pels homes, la formació majoritàriament pensats per homes, no? És a dir, jo, per exemple, vaig estar a la presó de Mas d'Enric, per exemple, amb els gairebé 2 anys que vaig estar, no vam poder aconseguir que ens fessin, jo què sé, un curs, per exemple, dèiem, de perruqueria. Per què volíem perruqueria? Perquè, és clar, quan ens havíem de tallar el cabell, quan ens havíem de no sé el què, ens ho fèiem unes a les altres, però no hi havia cap perruquera allà. Vam dir, home, doncs fem un curs de perruqueria a Mas d'Enric, i que sigui homes i dones, però fem-lo perquè les dones tenim necessitat, no? de poder-nos tallar el cabell. No el vam aconseguir. Es van fer cursos de portar toros, de no sé el què, però de perruqueria no el vam aconseguir, no? Jo crec que si hagués estat a una presó de dones o una presó pensada per dones, segurament l'hauríem aconseguit, no? Allà, no, això és un exemple molt, molt senzill perquè l'entengui tothom, no? Però així eren tots. Llavors, no el vam aconseguir, continuant, i crec que ara encara continuen tallant-se els cabells, doncs, unes a les altres. És a dir, hi ha una perruqueria, hi ha el local, i pots anar-hi, però no hi ha cap perruquera, ni vam aconseguir que fes un curs, perquè vam dir, així anirà bé, farem un curs, hi haurà una perruquera, farem formació, és igual, no? Després és veritat que els cursets que fan, hi pot anar tothom, no? És a dir, quan fan cursos de formació hi pot anar tothom, però majoritàriament són temes que interessen més als homes, no? És a dir, són petits detalls, però, per exemple, quan vaig entrar a la presó de Mas Enric, això sempre ho explico, no hi havia secadors, és a dir, no deixaven tenir secadors de cabell, no? I jo vaig dir, home, això no pot ser, és a dir, perquè, clar, a més, totes les dones, la majoria de dones de la presó, no sé per què, però portaven el cabell llarg, molt llarg, i deia, però com heu passat aquí 3 hiverns? Perquè ja portava 3 hiverns en funcionament a la presó sense secadors, que no veieu que això no pot ser. Doncs ens vam posar d'acord i vam aconseguir tenir secadors. Clar, jo havia estat al Calameco, que era una presó de dones, i tenien secadors. I a la presó de Badras tenien secadors, i en canvi Mas d'Enric no tenien secadors. Per què? Ni a Mas d'Enric ni a totes les altres presons, no? Perquè estaven pensades per a homes, no?
Carme Forcadell, gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'expresidenta del Parlament a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, moltíssimes gràcies a vosaltres, i això que us dic, per molts anys d'aquests 20 anys, i que em poguésseu fer molts més.
Això esperem, ser aquí al peu del canó.